Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran. Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Aquell racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
I avui, com ja sabeu, aquesta entrada que és habitual en cada divendres, és el primer racó d'aquesta temporada, una temporada que, evidentment, és una mica especial, Neus.
Sí, totes les temporades són especials perquè comencem de nou, però en aquesta, concretament, obrim la que és la nostra 25a temporada. Per tant, fem un quart de segle.
Qui ho diria, eh? Semblava i efectivament 25 anys d'aquesta sessió contínua, on hem tingut una mica de tot, ja ho sabeu. Grans pel·lícules, pel·lícules petites, festivals, presentacions, novetats, notícies, que hem anat explicant, evidentment, al llarg de tot aquest temps, d'aquests 25 anys, a través del que diem les nostres seccions.
Sí, justament en aquest apartat, i celebrant aquest aniversari, tenim noves seccions de cara a aquesta temporada que us anirem presentant i d'altres que hem anat deixant enrere. Per tant, no patiu, que us ho explicarem tot plegat.
Anem, doncs, si us sembla, per conèixer el contingut del programa d'avui. Obrirem, com sempre, amb un clàssic, això ho hem mantingut, la recomanació de la setmana, que és allò de que, a partir d'una notícia dels últims dies, fem una proposta de pel·lícula relacionada que pugueu veure i, a més, on la podeu veure.
Després tenim una altra de les nostres seccions que, evidentment, no pot faltar, que són les novetats. Avui, de fet, en tenim quatre. Veurem també com ens queda distribuïda la cartellera. I a l'agenda, atenció, perquè tenim cineclub i molts documentals.
Tot seguit us presentem, ara sí, una nova secció d'aquest any, d'aquesta temporada, la que hem anomenat el nus de la pel·lícula. És una mica a partir de la idea aquella quan et pregunten de què va la pel·lícula, uh-huh, o quin és l'element principal. Ja pot ser una situació, un personatge, un objecte, un argument. El fet és que hi ha un motiu principal d'aquest argument, que el que farem amb ell serà un petit comentari, uh-huh, una mini tertúlia, si tu vols dir-li, i presentar un títol al voltant d'aquest motiu o no. Ja us avancem que avui el tema és molt senzill, és el de relacions pares i fills.
Que ha donat per molt i molt en el cinema. També us parlarem, evidentment, de l'actualitat. I l'actualitat avui ens porta al Festival de Cinema de Sant Sebastià, que aixeca el taló avui mateix, i la pel·lícula que finalment anirà a competir per l'Òscar a la millor pel·lícula estrangera.
I ara sí, acabarem, com sempre, de la manera que hem començat, amb un altre clàssic del nostre programa, com és el concurs, on ja sabeu que podeu guanyar dues entrades per anar al cinema, gentilesa del Cines Olot, només pel fet de participar a través del Facebook o Instagram de Ràdio Olot.
Doncs vinga, si us sembla, comencem amb la recomanació, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana. La notícia ens ve del món educatiu. Dues escoles de l'Opus Dei renuncien al concert econòmic i les subvencions públiques per poder seguir aplicant el seu model de separar escoles i instituts els nois de les noies. Segons han assegurat els responsables, un seguit de famílies i altres fonts privades es faran càrrec de les inversions per mantenir aquest model educatiu.
A partir d'aquesta notícia, quina és la idea? Doncs bé, certificar que el món no evoluciona a la mateixa velocitat per tothom i comprovar que alguns models educatius poden significar una illa molt reduïda de la realitat. Què us recomanem a partir de tot plegat? Billy Elliot, estrenada l'any 2000, dirigida per Stephen Daldry, la història d'un noi que lluita per aconseguir el somni de convertir-se en un ballarí, trencant, evidentment, els prejudicis de rols i de professions existents en aquell moment.
Auronics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Preparat?
Anem per feina.
Jo em dic bé. Ella és l'Alita i ell és l'Steve.
Parlen amb tu?
No sóc de veritat! Ui! Ah! Steve!
És un missatge d'auxili de la superfície. Carai, en Primus!
Agafeu-los i accediu a tot el vostre potencial.
Ara ens podem transformar!
Com decidiu fer servir aquest poder? Depèn de vosaltres.
Avancem.
Què? Transformeu-vos i avanceu!
Som capaços de molt més.
Ah! Està canviat.
Sí, ja m'hi he fixat.
Cocremi!
Li hem de parar els peus!
Quina passada!
Per fi!
fi ha arribat el moment d'alçar-nos.
Doncs vinga, estem escoltant la primera de les novetats. Transformers és una nova entrega d'animació. Ho expliquem perquè sabeu que bé, Transformers ha estat en còmics, ha estat en animació i ha estat en pel·lícula.
Tots els gèneres.
Exacte, en personatge en real. Modalitat. I des del 2018 que no en teníem cap de nova i ara ens arriba aquesta, com dèiem, que ve d'aquesta franquícia i que és d'animació.
Important.
Important
és el que diràs.
La durada és reduïda, és a dir, són 103 minuts, perquè últimament aquest tipus de pel·lícules, especialment quan són fetes amb carn i ossos i digitals, per entendre'ns, acostumen a durar força més, són blockbusters molt grans.
I més últimament que les superproduccions totes se'n van més enllà de les dues hores.
Exacte, gairebé les tres. Aquí no, tenim 103 minuts. I en aquesta qüestió concreta, en aquesta pel·lícula, el que és una mena de prequela al voltant dels principals personatges que coneixeu tots de la saga. Optimus Prime, Megatron, ara són enemics declarats, però que com veurem en un principi, com passa en moltes pel·lícules...
Eren col·legues.
Eren companys, exacte. Gairebé germans, allò de l'amor a l'odi a un pas, i aquí ho escenificem d'aquesta manera, i que al seu moment van canviar per sempre el destí de Cybertron. Possiblement podria ser l'inici d'una trilogia. En els crèdits finals es donen pistes, i sí, ho deixarem aquí i no explicarem res
és
més.
És d'aquelles pel·lícules que diu queda't els crèdits, queda't els títols, que val la pena.
Que després veuràs alguna cosa més. El director és Josh Cooley, que després de fer un curtmetratge el 2015 va ser el director de la quarta entrega d'una altra franquícia, en aquell cas la de Toy Story.
¿Por qué mi familia acabó protagonizando la crónica negra de la década? Ni siquiera aquí en Salem nos enseñaron toda nuestra historia. Quizás si nos hubieran contado todo, mi hermano no habría cogido ese cuchillo.
¿Sabes qué deberíamos hacer? Largarnos, ir a la fiesta, vamos.
Si jugáis conmigo, dejaré que vayáis a la fiesta y no llamaré a mamá.
Vale, Joe. ¿A qué quieres jugar?
¿Eso es un
vale,
cuchillo?
Se acabó. Joe, se acabó el juego, chicos.
¿Qué mierda de juego es este?
Se acabó el juego, ¿vale?
I de l'animació ara passem al terror amb aquesta pel·lícula Juega o Muere, que és una mena de versió actualitzada de El Juego del Calamar, potser no tant per la mecànica del joc, però sí per les conseqüències finals. Aquí es tracta d'executar tot un seguit de jocs infantils tradicionals, aquells que jugàvem tots de petits, però que
una altra versió,
el resultat és que el que guanya sobreviu i el que perd, o els que perden, moren. Tot neix a partir d'una daga maleïda que troba un dels adolescents de Salem, a l'escenari també és interessant.
Ho hem sentit al principi, sí.
Perquè és el lloc on te produeixen tot tipus d'història d'aquest tipus. Els nois aquests que protagonitzen el film, un d'ells troba aquest ganivet, i les versions de tots jocs, els que jugaran, són doncs cruels, sagnants i una mica, diríem, mortals, total.
Totalment.
El principal reclam del repartiment, sobretot, és, perquè poder parlar de l'argument no, però per als protagonistes i per les interpretacions, Natalia Dyer, recordeu que va participar en la sèrie Stranger Things, i Asa Butterfly, que era el noi protagonista o un dels protagonistes de Sex Education. Al seu costat tenim Annabeth Gish, Lauren Marsden i Benjamin Ivan Ainsworth. La direcció ha estat d'Eren Celeboglu i Ari Costa.
En algun indret del Perú...
Vigila!
Ai!
En Marmín!
Oh!
Ai! Treu-m'ho! Treu-m'ho!
Només el temps dirà què us té preparat el destí a cadascun de vosaltres.
Perdem altitud! Mayday! Mayday!
Què és aquesta cosa?
No sé! Tu no paris de córrer!
Vinga, canalla, som-hi!
Hola, busco el meu germà. Que l'has vist?
Doncs ara anem per un altre tipus d'animació, potser més dedicada cap als petits.
Els més petitons.
Sí, es titula Petita Ossa, ens ve del Perú. Ens presenta una ossa que des de molt petita pren el que té de bo i no tan bo, la natura i els homes, fins i tot el fet de poder parlar el llenguatge humà, però això sempre, i aquí és el que es posa de manifest també la pel·lícula, hi ha el dilema de la convivència entre el bosc, els seus animals, la relació que s'estableixen amb els humans, etc. No? A partir d'aquí ella també té un germà, aquest germà desapareix, l'ha d'anar a buscar i és tot una història. Hem de dir que és la primera pel·lícula animada de la història que obté el certificat Climate Positive, per recolzar, o per ser una pel·lícula que recolza, la reforestació i la restauració dels ecosistemes
que
existents.
Que és curiós que sigui una producció precisament peruana,
sí,
i no de les grans produccions que coneixem tots.
I està bé que també, sí, doncs, aquest tema es promogui d'alguna manera. Es va estrenar la darrera edició del Barcelona Film Fest, també hi era present precisament l'escriptor de la novel·la en la que està basada, Hernán Garrido Leca, i la direcció és a càrrec d'Eduardo Chult. Tota la filmografia, de fet, a excepció d'una pel·lícula, són productes d'animació, és un director d'animació. Uh-huh. Tenim títols com Pirates en el Callao, L'Ars i el Misterio del Portal o La Patrulla Increïble.
Un cadáver en una habitación cerrada por dentro y sin ventana. Un asesino que reproduce los cuadros de un pintor clásico. Un muerto que vuelve de la tumba para vengarse. Todas esas muertes no son realistas, no son creíbles.
¿Se puede saber qué es lo que quiere?
Solo quiero charlar.
Será mejor que te vayas.
Ok, Leo. Tú y yo sabemos que no vas a llamar a la policía.
Existen maneras de llevar a cabo un crimen perfecto, pero no son ninguna de las que salen en tus novelas.
En el fondo, todo el mundo es capaz de matar o no.
Solo hay que encontrar el motivo adecuado. La gente mata básicamente por dinero.
I acabem les novetats d'avui mateix amb un thriller de suspens espanyol, Puntos Suspensivos, que també ens ve d'un festival, en aquest cas del Festival de Màlaga, i la trama, com hem pogut una mica escoltar en el tall, gira al voltant d'un escriptor de novel·les de misteri, però que guarda un secret que ningú coneix. Fins que un dia, a casa, rep una trucada, una visita, d'un home que diu que és un periodista i que sembla, per al transcurs del que veurem en la pel·lícula, que sap moltes més coses del que sembla sobre aquest escriptor. El repartiment és espectacular. Sí. Tenim a Diego Peretti, sí, i José Coronado en els papers principals, diríem. Coronado és un home que porta moltes temporades, cada vegada treballant més, eh? Ha fet moltes sèries últimament de televisió, recordem recentment Entre Vies, uh-huh, i ara està preparant El Legado, però entremig també va fer pel·lícules com ara aquesta, i al seu costat hi trobem a Cecília Suárez i Georgina Amorós. El director ha estat David Marquès, recordem que és autor de títols com El Club del Paro, Bocanades i Qualquiera. I a totes aquestes novetats hem d'afegir una que en parlarem també divendres que ve, que tindrà lloc a la seva estrena, però que el dia abans, dijous, és a dir, abans del proper programa, té una preestrena. Es tracta de Topuria Matador, que és un documental sobre l'actual campió del món que ofereix una visió íntima del personatge i la lluita per aconseguir els seus somnis des de el viatge que va fer de la seva Geòrgia natal i la seva arribada aquí a Espanya. Dit això, doncs, veiem com queda distribuïda la cartellera. Tenim quatre doblets, Petita Ossa, en català, amb aquesta pel·lícula Topuria Matador, almenys el dijous, que és la preestrena, Buffalo Kids amb Puntos Suspensivos, Transformers One amb Odio y Verano i una altra còpia de Transformers One, en aquest cas en català, amb Casa en Flames. I a les quatre sales restants, el mateix títol en totes les sessions, que són Beetlejuice, Beetlejuice, No hables con extraños, El 47 i Juega o muere.
I anoteu també que per avui tenim nova sessió de Cineclub Olot amb la projecció de Rimini del director Ulrich Schild, primera obra de ficció d'aquest realitzador on coneixerem una estrella de la cançó lleugera i el seu declivi. Va participar a la secció oficial del Festival de Berlín l'any 2022 i va guanyar el premi a la millor pel·lícula al Festival de Gijón. La podeu veure avui mateix a 2:15 del vespre als cinemes Olot. I per la setmana vinent, documentals a tota hora. Per una banda tenim una nova edició de la mostra Olot.doc del 24 al 28 de setembre als cinemes Olot. I per altra banda, al cap de setmana vinent, la primera edició de Memor, la mostra de cinema documental que presentarà un total de 7 documentals al voltant de la memòria històrica. Això serà divendres, dissabte i diumenge a l'Auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas.
El nus de la pel·lícula.
Doncs sí, arriba el moment de presentar aquesta nova secció que us hem anunciat a l'entrada del programa, El nus de la pel·lícula, i que ens portarà, com dèiem, a parlar d'un tema, d'un motiu, d'un fons argumental, d'un objecte, d'un personatge que moltes pel·lícules tenen en comú més enllà del gènere a la que pertanyen.
Sí, perquè ja siguin comèdies, pel·lícules de terror, de ciència-ficció, drama, hi ha temes, objectes, situacions que es van repetint. Mm-hmm. El que passa que tractats des d'un punt de vista diferent, amb un argument divers, etc. Tots hem vist pel·lícules sobre el món de l'esport, sobre el perdó, on el telèfon és protagonista i mil altres motius. El d'avui és un motiu que dona molt i molt per discutir, parlar i posar damunt la taula.
Sí, ens quedarà curt el programa.
Exacte, que són les relacions pares-fills.
I de les relacions pares-fills se n'han fet moltes i moltíssimes pel·lícules. Jo, és un tema que normalment m'interessa, perquè m'agrada veure com el tracten diferents autors i diferents protagonistes, i sobretot em crida molt l'atenció en la majoria de pel·lícules el paper que té el, diríem, el pare o el membre, diríem, entre cometes, principal del clan, aquell que s'erigeix com a protector de la tribu, del voltant, i sobretot també a vegades d'un fill en particular. No pot, podria ser que no fossin de tots els fills, sinó d'un personatge en concret. Recordo Ladrón de bicicletes, que precisament el pare fa recuperar aquella bicicleta, que és la seva eina per treballar i donar el pa i el menjar a tota la família. O dir, per exemple, La carretera, aquella història apocalíptica on el pare amb el fill recorre tot aquell camí molt metafòric. Camino a la perdición, que també és un altre tipus...
Entrem en el món de la màfia.
Exacte, el tipus de relacions família-màfia, no sé si perquè
sí.
Utilitzen gairebé les mateixes lletres, però és una cosa molt, molt similar, o com la sintonia de les seccions de Lata, La vida és bella, que sí. Encara hi ha gent que evidentment opina que aquella pel·lícula, per l'argument, és com un engany o és un error que un pare faci veure al fill aquella història d'aquella manera.
De fet, amb l'amor aquest i aquesta protecció es tracta de moltes maneres. Hi ha, per exemple, sobretot quan parlem del personatge femení, les mares, a moltes pel·lícules que tracten aquest amor gairebé obsessiu, aquesta sobreprotecció portada a l'extrem, on hi tenim molts títols del gènere de suspens i de terror.
La mare gallina.
Exacte, però en el mal sentit, perquè, per exemple, tindríem Mamà, que és un clàssic de terror, o Los Otros, on també hi ha aquest paper, des d'una altra
molt
manera,
protector,
la pel·lícula de Amenábar. En canvi, quan el personatge és masculí, és curiós, perquè quan aquí hi ha com el pare de la família, aquest fet de el que faries pel teu fill, aquesta protecció, es transforma una mica més, si us hi fixeu, a vegades, en un caire més violent o més èpic.
I moltes vegades autoritari, i ratllant el maltractament.
Totalment.
Com algun exemple que hem dit, sí.
Si agafem, per exemple, Prisioneros, Taken, La venganza, amb Liam Neeson de protagonista, evidentment aquí la violència està a l'ordre del dia, o una part més èpica, com Buscando a Nemo, que és el pare que corre tot l'oceà fins que ha d'anar a buscar, no?, el seu fill. Aquí hi ha una altra manera de tractar aquesta relació. O les expectatives que tenen els pares versus els fills, que aquí, amb el que abans tu ara ja comentaves també, no?, i aquesta relació, a vegades s'hi barreja l'expectativa, el que vol, l'autoritarisme i el que això implica amb
allò
els fills.
Allò que s'espera del fill.
Exacte. Sí. I, per tant, què fa el fill a partir del que s'espera d'ell? Fa versus el que tocaria o el que vol. I aquí tenim, per exemple, un Billy Elliot com a exemple. O a l'altre cantó, que penso és una gran pel·lícula, Mi vida sin mi, quan el que no hi ha són expectatives, perquè saps que no veuràs el teu fill créixer, no? Aleshores, aquí des d'un retrat molt més intimista, però també hi ha, no?, aquelles expectatives, allò que t'agradaria veure del teu fill quan saps que això no podrà ser-hi.
Amb això que deies de la visió o de la manera d'enfocar aquesta relació des del fill, és un altre dels vessants que a mi sempre em crida l'atenció, que és això, la visió que té el fill cap a aquest pare, sigui d'un tipus o d'un altre. En El nom del pare, per exemple, en El nombre del padre, la pel·lícula famosa que és el fill que intenta o vol netejar el prestigi o l'honra del seu pare davant d'un judici, o què dir de Big Fish, de Tim Burton, evidentment que és aquella figura que el pare és omnipotent, omnipresent, contador de contes i de la vida pràcticament de tota l'existència de la família i sobretot del fill, i que ell doncs va una mica a redimir-se d'aquesta llosa que li pesa de que tot és història, imaginació i fàbula. O, per últim, una de les últimes pel·lícules que tocaven aquesta visió, El padre, amb unes actuacions boníssimes d'Olivia Colman i Anthony Hopkins, que era la idea del fill o la filla, en aquest cas, que ha de cuidar el pare però que no vol renunciar a la seva vida pròpia. I, per tant, la vessant aquesta de la dialèctica de dir cap a quin costat m'he d'inclinar més.
Clar, el cinema, en casos com ara aquest que explicaves, M'hi de Simi, altres pel·lícules, hi ha com una part més intimista, no? O que d'alguna manera posa de relleu aquestes emocions. I després també hi ha, a l'altre cantó, el retrat més en la comèdia, on també hi ha moltes pel·lícules de relació de pare i fills, eh? Saltant-nos totes les de El padre de la novia, etcètera, etcètera.
Algunes molt irreals.
Exacte. Sí. Un dels punts o un dels moments complexos que saben tots els pares, que és l'adolescència, per exemple, també s'ha retratat en clau de comèdia, quan es fa aquell típic intercanvi canvi de rols entre pares i fills que dona molt joc als guionistes. Per exemple, en Pot tenir lugar, a Freaky Friday, el remake que es va fer del 2013 amb Jamie Lee Curtis o Lindsay Lohan, i ja venia d'una altra pel·lícula anterior que s'havia fet en aquest canvi de rol entre pares i fills en forma de comèdia i molt sobrepassat i, i en certs moments, però ve a intentar fer allò que intentem tots i a vegades és complicat, és posar-nos al lloc de l'altre, no? I pensar que com a pares tenim una visió fruit d'experiència i l'edat que tenim, però que quan érem fills també teníem una visió diferent.
I que per tant hem d'acceptar que no ho fem tot bé.
Exacte.
I arribat a aquest punt, doncs, com us dèiem, hem triat una pel·lícula que resumeix o que intenta posar sobre la taula moltes coses de les que hem comentat, i en aquest cas era Capitán Fantàstic, de la que escoltem la banda sonora de fons de l'any 2016, que és una producció dirigida per Matt Ross, un home que era la segona pel·lícula que feia després d'haver fet moltes sèries i que protagonitzava Viggo Mortensen.
L'argument és una família que viu apartada de la societat, amb els boscos, no?, i que es veu, doncs, obligada, en certa manera, a retornar aquesta societat. I
que és un, jo diria que és un dels temes de la pel·lícula, aquest retorn, com s'articula.
Exacte, com el fas, no?, d'alguna manera, i bé, i aquí tot aquest domini i control també del pare, no?, que Viggo Mortensen té un paper principal des de la part d'amor, però també d'autoritat, tot el que comporta aquests límits, etcètera, etcètera, i després totes les conseqüències que això a la vida dels fills també els hi porta, no?
Evidentment.
Llavors, bueno, no?, i aquí ja podríem entrar a debatre, que no ho farem ara, on hi ha l'educació, on és l'adoctrinament, a on estem traspassant més coses nostres que les que tocarien, etcètera, etcètera. I aquí ens donaria per un altre debat. Dic que, si no l'heu vist, la pel·lícula Capitán Fantástico es pot veure a Amazon Prime, Apple TV i a Rakuten.
Vinga, doncs anem ja per l'actualitat d'aquesta temporada. No podem oblidar per això el que hem deixat enrere aquestes setmanes, sí, a l'estiu, perquè hem de destacar, com molts mitjans estan fent, el bon moment que està passant el cinema, i concretament el cinema català. Recordem-ho, aquesta mateixa setmana sabíem que el 47, la pel·lícula dirigida per Marcel Barrena, és actualment la pel·lícula més vista, ara, en aquest moment, i no oblidem, evidentment, la trajectòria exitosa de l'altre gran títol d'aquestes últimes setmanes, com és Casa en Flames, de Dani de la Orden. Per tant, són bones notícies per al futur i per al present més immediat. Dit això, la notícia d'avui, evidentment, i des de fa molts dies perquè tots ho sabem, és l'obertura d'un festival tan important com és el de cinema de Sant Sebastià, que arriba a la 72a edició.
Déu-n'hi-do.
Des d'avui, exacte, des d'avui i fins al dia 28. Els premis, recordem, ho destaquem perquè van estar remodelats recentment, són senzillament la Conxa d'Or a la millor pel·lícula, una altra la Conxa de Plata a la millor direcció, la Conxa Plata, que això ja ho vàrem comentar, a la millor interpretació, fos femenina o masculina, protagonista, i també una altra Conxa de Plata a la millor interpretació, però en aquest cas de repartiment. I per últim, el Premi del Jurat a la millor fotografia i el Premi del Jurat al millor guió. A tots aquests premis, qui opta? Doncs senzillament a la secció oficial fins a 17 llargmetratges, també n'hi ha 5 fora de concurs, i els noms de directors que sentirem parlar aquests propers dies perquè presenten precisament els seus productes són Mike Leake, Costa Gabres, Pilar Palomero, François Ozon, Isier Bollaín, Gia Coppola o Albert Serra, que ja ha protagonitzat, bé, ell no, li han fet protagonitzar la primera notícia que tampoc ha donat al festival, sinó extern, com és el fet de que el partit PACMA, de protecció dels animals, ha demanat i ha exigit o ha volgut que es trigui de la programació l'últim producte, precisament, d'Albert Serra, el documental Tardes de Soledad, que és al voltant del món del torero, concretament d'un torero al que li segueix tota la vida d'un dia, de la vida d'aquest torero, i el director del festival, evidentment, ja ha sortit ràpidament a dir que de cap manera mai ho han fet, per tant, que en aquest cas tampoc faran el retirar una pel·lícula que estigués programada. Fora de concurs presenten treballs Elena Trapé, Alauda Ruiz de Azúa, Johnny Depp i Paula Ortiz. I els premis d'Onosti, això que sempre ens agrada destacar, aquells premis honorífics, són aquest any per l'actriu Cate Blanchett, que és la imatge del festival. Sempre diem que el cartell del festival és un actor o actriu que serà present en el festival, i també del admirat, perquè el festival de Sant Sebastià sempre ho ha estat, del director Pedro Almodóvar. Recordem-ho, l'aplaudiment en el festival de Venècia de 16 minuts per l'última pel·lícula, L'habitació de al lado. La gala d'inauguració serà avui mateix, evidentment, a les 9 del vespre des de l'Auditori Cursal, presentada per Andreu Buenafuente i Berto Romero, menuda parella, i es pot veure per diverses cadenes de televisió, perquè ho fan vàries, i sobretot també destacar per la web del mateix festival, que també cal dir, es poden veure molts altres actes, errades de premsa, presentacions de pel·lícula, taules rodones, altres. Entreu senzillament a la web del festival i en allà te diu televisió, podeu veure el que vulgueu, el mateix dia en directe o recuperant imatges de dies anteriors.
Canviem ara de tema, però no deixem els premis i les nominacions, perquè recordeu que a principis del mes passat vam saber les tres pel·lícules preseleccionades per representar Espanya als Òscars. Recordem, els títols eren Segundo Premio, d'Isaki La Cuesta i Paul Rodríguez, sobre la gravació del disc de Los Planetas, Una setmana en el motor d'un autobús. La segona pel·lícula escollida va ser Marco, d'Aitor Arregui-Galdós i John Garaño, que aborda el fet i la postura, que era un impostor, evidentment, però que va mantenir durant dècades Enric Marco, el president de l'Amical de Mauthausen.
Quanta gent va enganyar?
Ui, moltíssima, que tothom, sí. Que es va inventar que havia sigut presoner del camp nazi de Flossenburg. I la tercera opció, recordem, era per L'Estrella Azul, òpera prima de l'aragonès Javier Macipe, que narra la vida i reinvencions vitals del músic Mauricio Aznar, líder de la banda Mas Birras. Doncs bé, finalment, aquest dimecres vam sortir de dubtes i la pel·lícula que intentarà fer-se un lloc entre les candidates a l'Oscar a la millor pel·lícula estrangera finalment serà Segundo Premio d'Isaki La Cuesta. Destacar que és el tercer any que la pel·lícula escollida és d'una producció catalana, després del Carràs, recordem, de Carla Simón.
El que dèiem, sí.
I de la Sociedad de la Nieve, de Bayona. Segundo Premio va guanyar precisament els premis a millor pel·lícula, millor director i millor muntatge al Festival de Màlaga. Els cinemes no va acabar de funcionar,
no.
Però ara pot ser, com passa sempre quan hi ha una nominació d'aquestes característiques, que visqui una segona vida, que per tant es torni a programar i potser generi més interès de cara al públic. De fet, des d'aquest dimecres ja es pot veure plataformes, concretament a Prime Video, a Apple TV i a Filmin, en modalitat de lloguer.
Però dia que tu esmentaves que possiblement hi haurà cines que tornin a programar-la i que puguis tornar-la a veure en pantalla gran, sí.
És una de les coses que té les nominacions, eh? Després t'emportis o no el premi, hi ha l'opció una mica de tornar a cridar l'atenció d'aquella part del públic que al seu moment, pel que fos, se li va passar o potser no va venir a veure-la.
Exacte.
Recordeu, però, que aquest és el primer esglaó d'una llarga escala, eh? Perquè sí. L'acadèmia ara farà una llista, és a dir, a partir d'una selecció que a mitjans de desembre tindrem una mica tot plegat, d'allà en sortiran les 5 candidates per guanyar els Oscars. Per tant, de moment, això és un pas més i anirem
Com una carrera per etapes.
Exacte.
Però de moment ha guanyat la primera Isaki
La Cuesta. Que és important.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, encetarem aquesta secció que ens agrada tant, que és la del concurs, però abans us avancem ja que pel proper programa ens quedarem atrapats en el temps amb una secció que ja coneixem però que ha estat una mica modificada i parlarem de llibres i plataformes televisives.
Anem, doncs, no a regalar entrades perquè no hi havia pregunta, perquè a l'estiu no hi havia concurs, però sí a fer la pregunta per a aquesta setmana, perquè a partir d'aquesta Juega o Muere, que és aquesta pel·lícula sobre jocs infantils, el que voldríem saber és senzillament quin joc creieu o recordeu de quan éreu infantils vosaltres, quan éreu petits, podria incloure's en una pel·lícula o fer-ne un argument al voltant d'aquest joc i com aniria. Si voleu afegir informacions de com seria la pel·lícula, acceptat.
Però, no té per què ser de terror, eh? No, i de matar persones,
no.
Tampoc.
Però simplement això, quin joc dels que fèieu inclouríeu en una pel·lícula?
Doncs au, ja sabeu que ens podeu enviar les vostres respostes a través del Facebook i de l'Instagram de Radio Lot.
Nosaltres no era des de petits, però gairebé. Fa 25 anys que el joc que trobem més divertit és venir cada divendres aquí a continuar parlant de cinema.
I ho continuarem fent la setmana vinent. Per tant, que passeu un molt bon cap de setmana.
A reveure. How much longer will it take to cure this? Just to cure it, 'cause I can't.